l'audiovisual.
És la Roma Sinfonieta dirigida per Ennio Morricone, amb un cello diví, absolutament. És Yo-Yo Ma, amb la seva versió de l'Uboè, no cello, de Gabriel, i el tema també de les cascades. No ho sàpiga greu, perquè al llarg d'aquest cicle, aquest any que li dediquem a Ennio Morricone a l'audiovisual, la missió apareixerà sovint, i per tant no serà l'última vegada que escoltarem aquest tema, com la resta del programa d'avui. Perquè l'altre dia, celebrant l'aniversari de Roland Joffé, el director, que acaba de fer 75 anys, vaig pensar que, sí, també ell era un director afí a Ennio Morricone, i viceversa. I avui, amb el Diego Monroy, hem pensat de fer un audiovisual, aquest programa de bandes sonores, una hora de música de cinema, per recordar les quatre vegades, les quatre pel·lícules en què van col·laborar director i músic. Roland Joffé, el net, és el net de Jacob Epstein, l'escultor, un home especialment comprès en causes a favor del medi ambient i les comunitats amenaçades del planeta. I després d'una llarga experiència televisiva, va debutar al cinema amb aquella pel·lícula, Los Gritos del Silencio, sobre el genocidi de Cambodja, on va comptar amb música de Mike Oldfield, adaptant la música de Tàrrega. Després va fer aquestes quatre pel·lícules grans, amb Morricone, amb un incís, La letra escarlata, amb John Barry, i ara porta 20 anys fent pel·lícules sense cap mena d'interès, entre elles una biografia de José María Escrivá de Balaguer, Encontrarás dragones, que evitarem parlar d'ella. Doncs comencem amb La missió, que va ser la primera, aquella superproducció de David Putnam, Robert Ball i Chris Menges dirigint i fotografiant. Ell va guanyar l'Oscar, el director de fotografia, i Robert De Niro fent de Mendoza i Jeremy Irons de Gabriel, que van rodar a Brasil, Argentina i Colòmbia. Un jesuïta i un marcador d'esclaus, recordeu? Un conflicte territorial entre Espanya i Portugal, un conflicte entre política i església, un conflicte entre colonitzadors i independentistes. I Morricone, que va guanyar el Globus d'Or, va fer una contribució extraordinària, perquè la música és el sistema de comunicació entre els guaranís i els colonitzadors. Aquí teniu encara Yo-Yo Ma i la música de Morricone, a la que seguiran Ave Maria Guaraní i La missió. El cor London Voices, dirigit per Geoffrey Shaw. El Barnett School's Choir, dirigit per Maxwell Price. La veu solista de Yona Dunsford i la instrumentació indígena d'Incantation. Sentim La missió i després seguim amb altres pel·lícules de Roland Joffé. Thank you. Jo particularment no puc sentir la banda sonora de la missió sense un estremiment. No sé si és l'obra mestra de Ennio Morricone, però s'assembla moltíssim. Només aquest fragment polifònic a capella increïble de l'Ave Maria Guaraní mereix tot el respecte. I ja veureu d'aquí una estona sentint la música de Batel. Doncs bé, després de la missió, la següent pel·lícula que vam fer amb Roland Joffé com a director va ser Fat Man and Little Boy, la menys coneguda. Tant la pel·lícula com la banda sonora de Morricone. Aquí es va titular Creadores de Sombres, i era una producció controlada per la Paramount, amb guió de Bruce Robinson, amb qui ja Roland Joffé havia fet The Killing Fields, Los Gritos del Silencio, i era una pel·lícula sobre el Manhattan Project, és a dir, els experiments de la bomba atòmica a New Mexico durant la Segona Guerra Mundial. De fet, el títol original, Fat Man and Little Boy, és el nom que van tenir les dues primeres bombes atòmiques, Fat Man, la d'Hiroshima, Little Boy, la de Nagasaki. Hi va haver un militar que va controlar totes aquestes experiències, l'interpretava la pel·lícula Paul Newman, i hi havia Robert Oppenheim, que era el científic que va dur a càrrec els experiments i que interpretava Dwight Schultz. Monica Delia i Laura Dern eren les dues dones de la pel·lícula. No és rodona, ni molt menys. I la banda sonora, al meu entendre, és interessantíssima, però, clar, no és tan mítica com les altres que escoltarem avui a l'audiovisual. Tenim una suite de temes que reuneixen els motius principals de tota aquesta banda sonora, que destaca per l'ús de la corda, que és constant al llarg de tota la trajectòria musical que presenta, fins a arribar a una marxa burlesca, disfuncional, molt estranya, i que indica un punt precisament burlesc a la història tan seriosa que ens estan explicant. Per tant, ara teniu 18 minuts de Creadores de Sombres per seguir endavant amb Morricone i l'audiovisual.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Eren Creadores de Sombres del 1989, una pel·lícula terrenal i no massa empàtica, de Roland Joffé, oblidada, en certa manera, i una banda sonora de Morricone que està molt bé, però que té una mica de fórmula, per entendre'ns, no? I, en canvi, la que sentirem ara pertany a una pel·lícula que és més discutible, però, en canvi, la banda sonora torna a volar altíssim. La ciutat de l'alegria era l'adaptació que va fer Roland Joffé l'any 92 del llibre de Dominique Lapierre, i és un retorn a l'esperit de la missió, no? Temes d'espiritualitat, sobre el tercer món, del compromís del món occidental. Bé, és la història d'un gueto a Calcuta, on es fa un experiment humanista de supervivència en forma d'una mena d'hospital-escola amb una mestra irlandesa que interpreta Pauline Collins i un metge que va a la recerca del sentit de la seva vida i que va interpretar Patrick Swayze. I, a més, una família indevinguda del camp que intenta trobar el seu lloc al mig del drama d'aquella terrible, terrible ciutat. De tots els temes que conté la pel·lícula de Morricone, us he seleccionat Ciutat de l'Alegria, el tema Esperança i el tema La família dels pobres. És un treball gran, gran, de gran consistència i brillo. La música la dirigeix ell mateix, l'interpreten la London Studio Orchestra i també la Unione Musicisti di Roma, el cor Stephen Hill Singers, i compta amb la flauta de Pan, interpretada per Felice Raffaele Clemente, i dos instrumentistes d'or provenients de la Índia. La tabla la toca Shirish Kumar i el sitar Chandrash Ramesh. Atents, doncs, a la Ciutat de l'Alegria. Oh! I ara, després de La ciutat de l'alegria, i per acabar la quarta pel·lícula que van fer junts, Roland Joffé i Ennio Morricone, l'any 2000, Vatel, que era el nom del cuiner i mestre de cerimònies interpretat per Gérard Depardieu, del príncep de Condé. L'acció de la pel·lícula té lloc al 1671, al Château de Chantilly, on va crear la crème Chantilly, per cert, aquest personatge Vatel. És una història autèntica. El príncep de Condé estava arruïnat i va convidar a Lluís XIV, el rei sol, i tota la cort a un 3 dies de cacera i festa al seu castell per aconseguir el beneplàcit del rei i poder recuperar-se econòmicament, i li van carregar en 2 setmanes que de preparés la mise en scène d'aquests sopars a l'aire lliure plens d'actuacions, números musicals, focs artificials i uns dinars sopars pantagruèlics. Vatel va morir, es va suïcidar abans d'acabar les festes perquè el peix no va arribar teòricament a temps i fracassava en el seu intent. Sí que va arribar a temps i no va arribar a temps ell de saber-ho. Una mort explicada per Madame de Sévigné, que va ser una de les convidades en aquestes festes, en 2 cartes que va escriure a la seva filla. També va morir d'amor perquè es va penjar totalment d'Uma Thurman, és a dir, de l'amant del rei sol. Una pel·lícula extraordinària, és una de les que millor expliquen el que era realment la cort francesa de Versalles, encara que traslladada a Chantilly en l'època de Lluís XIV. Doncs bé, per aquesta pel·lícula que va inaugurar el Festival de Cannes, que per cert van fer un gran sopar enmig del palau del festival per tots els convidats, una cosa molt francesa, Morricone va fer un altre prodigi, perquè a banda de fer servir alguns temes musicals de Ramon Llull, els músics de la cort típics de l'època, la música que ell va crear per la pel·lícula molt sovint seríem, si no anés filmat, incapaços de distingir-la. Sentireu a l'Acadèmia Musical Italiana el cor Ensemble Vocal Camerton i el cor Música Nova. La clave va ser interpretada per Barbara Vignanelli, el violí per Ettore Pellegrino i la flauta per Paolo Capirici. I us hem seleccionat per acabar el programa d'avui el tema de Vatel, meravellós. Comença la festa, segona sinfonia, el tema Festa i cinisme, on sentireu la veu de Kevin Greenlow, i finalment la sinfonia per a veus. És una altra d'aquelles joies per les que ha merescut Ennio Morricone passar a la història del cinema i de la música.
Meno